Bon dia a tothom. Cultureta, si la setmana passada ens vam rendir als Queen i el seu talent indiscutible, avui ens traiem el barret davant de la Bella Dolores. I és que falten pocs dies per a una estrena molt i molt esperada, amb nervis, emoció i ganes d'estar a l'alçada d'un projecte de poble, d'una iniciativa que ens defineix com a comunitat, en aquest cas des de l'àmbit teatral, i que ha unit les associacions teatrals i a molts veïns. Expectació màxima per gaudir de la Bella Dolores a l'escenari del teatre, amb uns decorats guardats en secret, però que sabem que són espectaculars, amb molta gent implicada, el cor, músics i un equip artístic de primer nivell, així com el suport del teatre i de l'Ajuntament. Avui, a través d'aquest programa especial, intentem apropar-nos una mica més a la màgia de la Bella Dolores. Ens acompanyeu? Aquesta... Ara posaríem... Josep, perdó. Bon dia a tothom. Josep, posem la música a la sintonia de la Bella Dolores? Aquesta música ens porta al passat, a un passat molt lloretenc, el de la Bella Dolores, la sarsuela que marca aquesta festa major, amb una estrena molt esperada de la que se'n faran fins a 4 funcions, amb totes les entrades venudes des de fa dies. Aquesta banda sonora ens presentem. Avui no hi ha la Rosa Giral, la conductora, i així ens agrada anomenar-la, però nosaltres sí que no fallem. Avui us presentem amb Cada Cultura a tres veus. Cristina Catalán, bon dia.
Bon dia.
Dani Torrente, bon dia.
Bon dia, què tal?
I qui us parla, Marc Carreras. També saludem en Josep Altafulla, al control tècnic, en Marc Diva, al Facebook Live, i la Rosa Giral, a la producció. Bon dia a tothom que ens seguiu per internet i la ràdio. Un cop tots presentats i saludats, obrim les portes de la Bella Dolores. Primer de tot ens situem. Estem a pocs dies d'estrenar la Bella Dolores en plena festa major de Sant Romà. Aquesta creació és una sarsuela amb llibret de Joan Baptista Bernat i Esteve Fàbregas i la música de Melcior Montero.
Sí, la sarsuela és una estampa vuitcentista de la Marina Mercant de Lloret de Mar que es va estrenar l'any 1944, mig segle després de l'any 1999. Es va tornar a portar a escena i des de llavors no s'ha tornat a portar als escenaris fins aquest 2018.
L'Ajuntament ha impulsat la versió actual amb actors amateurs, gent de poble, molt il·lusionada, a qui dirigeix Martí Peraferrer, actor gironí i director del FITAC, mentre que la direcció musical recau en Joan Casas, director del cor Ars Nova Lloret. L'assessor Josep Bernat Montero, net del mestre Montero.
Molt bé. D'un centenar de persones, entre intèrprets, cantaires i equip artístic, intensifiquen els assajos per escenificar la Bella Dolores. La majoria provenen de les agrupacions teatrals i musicals de Lloret. Han fet pinya per fer realitat una funció molt i molt especial.
Però la realitat és que a prop de 20 anys de que la sarsuela no s'estrena hi ha molts de nervis, emocions i ganes de veure la Bella Dolores en el teatre de Lloret de Mar. Hi ha novetats respecte de la versió anterior, com que la mateixa Dolores canta.
En aquest sentit, es vol donar modernitat a la representació sense perdre les arrels ni tampoc l'esperit lloretenc.
Si mirem enrere, hem de recordar dues dates anteriors, com hem dit abans. L'any 1944, quan la Bella Dolores es va estrenar per primer cop, i mig segle després, l'any 1999, es va tornar a portar a escena, en aquest cas impulsada per la Confraria de Sant Elm. De fet, qui va ser aleshores el patró major, Josep Alsina, és el pregoner d'aquest 2018 de la Festa Major de Sant Romà. I no només això, ell mateix va poder veure l'estrena de l'any 1944.
I atenció, perquè l'estrena de la Bella Dolores serà el dijous que ve, 15 de novembre, al teatre. Serà just després del pregó de Sant Romà. Hi haurà 3 funcions més, dissabte a la nit i diumenge a la tarda i vespre. Totes les funcions han exhaurit les entrades ja. O sigui, si voleu, feu tard ja.
El regidor de Cultura i Festes, Albert Robert, no tanca la porta a tornar a representar-se més endavant, tot i que reconeix que és molt complex mobilitzar el centenar d'intèrprets. És que som un montón,
Hombre. Faltaria més.
El que sí que faran és enregistrar l'obra en vídeo. L'escoltem.
Ara per ara no ens plantegem fer més funcions perquè aquesta quarta ja ens va costar, entre cometes, no a nosaltres, per l'organització, per l'Ajuntament, en faríem 25 si poguéssim, però està clar que els actors són els que manen, depenem d'ells, hem de decidir el que ells vulguin. I el que sí que fem, com que ho gravarem això, gravarem La Bella Dolores, més endavant no descartem projectar la gravació perquè tothom pugui doncs, veure, inclús endur-se el record amb un CD o amb un DVD gravat d'aquesta versió del 2018 de La Bella Dolores.
Em sembla que amb tota aquesta informació hem situat una mica la nostra audiència. El que farem ara és donar pas a una entrevista, de moment, a dues veus, i esperarem que ens contestin al telèfon a la tercera. Tenim als estudis el director musical Joan Casas. Bon dia.
Bon dia a tothom.
I a un dels actors, Marc Martínez. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia a tots dos. Ara estem esperant a veure si ens posem en contacte amb el Martí Pere Ferrer, que és el director artístic. Tenim també part de la producció.
No? Bon dia.
Amb la
bon
Cristina.
Dia.
En Paco avui no ha pogut ser. Doncs veurem a veure si ens posem tots al dia. De moment, i per començar, farem una pregunta a les dues persones que tenim aquí. Com van els nervis?
Bé, divertits, entretinguts.
Sí?
A flor de pell.
A flor de pell. Tot preparat, els assajos...
Esperem.
Sí? Joan, com ho tenim aquí?
Bé, home, i evidentment hi ha l'emoció de qualsevol estrena i, a més, amb aquesta responsabilitat que tenim com... Jo, en part, com a coautor, en aquest cas, de la música, no? Perquè tot el que sentiu ho he hagut de fer jo orquestrar, o sigui que hem fet gairebé una versió nova de l'obra, no? Respectant, evidentment, tota l'original.
De... Sí, no és una òpera rock, eh? No ho hem convertit en una òpera rock, això.
No. O sigui, hem estat al màxim de curosos amb l'estil, amb la melodia, amb el sentiment i amb tot el que... I, a més, amb tota la seva música, potenciant tota la seva musicalitat possible. Oi? Sí.
I ara que falta menys d'una setmana, pregunta obligada, eh? Tot a punt, aquí heu de quedar... Oi, vale? No val quedar malament en aquesta pregunta. Cristina, la fas tu la pregunta, no?
Sí, em sembla que ja tenim al telèfon el director. Martí, bon dia. Hola, Martí, què tal?
Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Mira, tenim una pregunta per tu.
Ai, no m'espanteu.
A una persona que no sàpiga res de La Bella Dolores, com li explicaries què és aquesta sarsuela?
Home, la pregunteta de tele, eh?
Bueno, ja hem dit que era una pregunta molt important i obligada.
I que havies de calar bé.
Bé, jo crec que és una història humana. És a dir, una història amb les seves coses bones i dolentes, però finalment és la història d'un poble. I jo, en aquest poble, doncs, bueno, hi ha les dinàmiques del poble i les coses que agraden i que no agraden. Però, en tot cas, jo penso que la gent ha de venir a sorprendre's perquè no hem volgut fer una reproducció d'allò que ja s'havia fet, sinó que hem volgut, sobretot, donar-li una visió del teatre del 2018. I, per tant, jo crec que també per la història, però també amb la manera que la presentem, jo crec que la gent se sorprendrà i per això també ha de venir a veure-la. Per treure una obra de... no d'un passat, però d'uns anys que no s'havia fet, i tornar-la a revisar i tornar-la a descobrir des d'una mirada nova.
Bueno, jo crec que ha quedat molt bé, no?
Sí, ha quedat perfecte.
Ho has explicat molt bé, Martí.
Molt bé.
Més preguntes.
Joan, La Bella Dolores, és un espectacle musical? En quin sentit ho explicaries? Joan?
Home, aviam, un espectacle musical 100%.
100%.
El que passa que, diguem, no podríem qualificar com una sarsuela típica, perquè la sarsuela típica doncs, té doncs, les seves parts, diguem, tradicionals, no és aquest cas. Vull dir, aquest cas, jo, més que enquadrar la dira del món de la sarsuela, encara que porta el títol de sarsuela i que no hi ha res a dir ni res a objectar, però diria que és un musical dels anys 40, perquè, esclar, es tracta de veneres i de balsets mariners i aquestes coses, aquesta música tan popular, i que, diguem, i com que hem introduït un duet potser sarsuelístic, vull dir que basat en temes originals del mateix Melcior Montero, no? Jo crec que li donarà, tota una certa categoria i que realment, fi, pel que hem sentit fins ara, doncs, tant per part dels actors, dels cantants i, com, i els esforços que hi posa tothom, des de la gent del poble fins a la coral, l'Arts Nova Lloret, tothom, els músics que intervenen, penseu que hi ha 22 músics en escena i, en fi, tot això és un esforç considerable i, en fi, que ens fa molta il·lusió i creiem que la cosa ha de funcionar.
Segur que sí.
Hem escoltat en Martí, en Joan. Marc, aquesta pregunta és per tu. Quin és el teu personatge? Perquè en Paco té aquí apuntat que encara es recorda ell del càsting que el vas preparar amb una cançó de Maricel.
Bueno, primera pregunta, quin personatge sóc?
Sí.
Sóc un mariner. Sóc un mariner...
Com vol lloratenc, no?
Sí, 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 correcte. En som uns quants i, bueno, la funció és ben divertida perquè, a més, comencem al principi i anem fent i com que som poquets i benvinguts, per dir-ho així, en Martí ens ha fet servir una miqueta de... Tu sal por aquí pa llenar, tu sal por ahí pa llenar, ahora haz esto.
I riu,
como...
riu,
No, que jo crec que el paper que fas tu és un mariner que dona molt de joc i que t'ha tocat suar-lo perquè és un mariner que està al mig del fregau i a vegades els papers aquests que van dient frases sueltes a tot arreu són els pitjors o els més difícils.
No, perquè no tenim massa text, però tal com diu ell, ell ens ha guiat i ens ha portat, ens ha fet evolucionar una passada. A vegades jo li deia... Però si no pode ser, però si ahir ens vas dir això i avui ens ho canvies i a poc a poc...
Perquè el teatre és viu.
Exacte.
Vosaltres sabeu que jo us he dirigit en funció també del que donàveu vosaltres i de com anàvem descobrint una mica les coses. Per tant, jo no sóc un director de mètode, jo sóc un actor, un company vostre, que ha fet un camí i torna per dir, mira, això és així, jo ho he vist així, a veure si voleu anar-hi vosaltres, no? Però jo sóc una mica còtic, ho reconec, però intento ser molt company dels actors i mostrar-los una mica, bueno, les pistes, però també deixar-los una mica... I a vegades també m'enfado perquè no ho fan, no? De dir, camineu sols una mica, improviseu, viviu i descobriu coses vosaltres mateixos, però bueno.
Jo et corregeixo, Martí, no ets caòtic. El que passa que quan...
Eres un desastre, Martí.
Quan jo voy, tu has sido y has vuelto 25 vegades. És una passada. Té una capacitat... Sí, evidentment. Sí. Però té una capacitat que és fantàstic poder treballar amb ell, perquè és que quan comences a treballar i jo he hecho cosillas de pueblo i tal, i veus una persona com ell que te diu això i dius, pa què? I de cop i volta te fa una argumentació.
No et diu el típic perquè sí, no? No et diu,
Dios mío, quiero ser como tú de mayor.
Sí. Jo tinc la sort encara de ser un actor de que vaig tenir els mestres de veritat, és a dir, dalt de l'escenari jo em reconec de l'escola Flotats, és a dir, molts anys de la companyia, i tenir un director que a més t'ensenyava, perquè ara els directors, pues, això que diem, entres per aquí, surts per allà, i si tens un problema t'ho arregles sol. Però en aquell moment jo vaig captar aquesta manera d'entendre el teatre perquè a mi m'ho feien així, i era com un acompanyament tot el temps. No? Per tant, crec que alguna cosa queda dels mestres i jo em reivindico d'aquesta manera, i per tant intento doncs passar la baula.
Ho esteu fent molt bé, Martí i Marc. Martí, una pregunta. Com va anar la tasca de triar els personatges? Com encaren els intèrprets aquesta responsabilitat? Bueno, en realitat són dues.
Bueno, vam fer un càsting. La història estava clara, que volíem gent de Lloret, i per tant jo vinc de fora de Lloret, tinc coneixement del poble de Lloret a nivell teatral, perquè des del FITAC he tingut la sort de treballar amb moltes companyies i tenir-les al festival. Coneixia una mica la realitat, però bueno, feia falta doncs fer repartir joc. I per tant, jo el que vaig fer, quasi tots els que van venir cap a dins, saps què vull dir? Perquè em semblava que la gent que ja tenia les ganes de venir a demanar un espai, doncs se'l mereixia. I llavors, bueno, segons el que hi ha, doncs hem anat triant els personatges. Sí que és cert que hi ha personatges que han evolucionat una mica de la versió del 99, i que suposo que el 99 van evolucionar de la del 44, però jo no volia fer una repetició, per tant, hi ha hagut unes evolucions dels personatges que crec que a mi em venia a gust una mica des del punt de vista d'autor, director-actor, pues, aportar alguna cosa nova en aquest espectacle sense trair res, però fer un pas més, no? Complicar-ho una mica més, i sobretot l'hem humanitzat molt, el drama, no?
Molt bé, Martí, gràcies.
De fet, entre uns i uns altres sumeu fins a que gairebé un centenar de persones, que ja es diu aviat, no?
Sí, I se'ns ha fet petit l'escenari, mira que és gran l'escenari de Lloret.
Molt petit.
I ahir estàvem, sí. Se'ns ha fet petit perquè, bueno...
Reclameu.
Ja el veureu, perquè ens faltaria ampliar una mica per les bandes, però bé, serà molt espectacular.
La Bella Dolores és una representació molt esperada. Se'n va fer un tastet musical per la Fira dels Americanos abans de l'estiu. Després s'ha fet una trobada amb els intèrpretes del 1999. Com va anar això, Martí?
Ui, va ser molt bonic, perquè en aquesta idea també que tinc jo del teatre, i suposo que en Joan també, la idea de passar una mica el mestratge, nosaltres també vam voler escoltar la gent que ho havia viscut, i per tant es va crear un moment molt tendre, no?, de veure aquella gent que havia estat a l'any 99, doncs com explicaven la seva manera d'enfocar-ho. Finalment, el teatre té bastantes coses atemporals, no?, per tant, els nervis, com tot surt malament l'últim dia, perquè després surti molt bé, totes aquestes coses són tan típiques que no crec que vinguin dels anys. Però sí que la manera de fer-ho, sí que ens adonàvem doncs, que potser el teatre que es feia abans, doncs potser ara no ens el permetrien. Mm. Però va ser molt bonic veure. I jo he volgut també alguns personatges per també fer-los evolucionar. Per exemple, el personatge que feia la mare de la Dolores, doncs ara l'he posat d'àvia. Vull dir, perquè, bueno, un petit homenatge a anar creixent, no? Vull dir, he intentat fer aquestes col·locades d'ulls també, perquè hi hagués també un traspàs del 99 al 2018.
Com en Marc s'ha retrobat amb el personatge del 99 o no?
Sí.
Jo no hi era el 99.
El del 99 era el mariner Antono... Mm-hmm. Qui més? No recordo qui era l'altre mariner. Bueno, però sí, ens hem retrobat.
Ha pujat, per entorn de mariner capità, doncs mira, molts anys de carrera.
L'evolució. però sí, ens hi hem retrobat i jo no, però per exemple, jo que vaig estar en aquell moment va ser super emotiu perquè els d'abans hubo làgrimes i tot, vull dir, l'emoció de... No, l'emoció de la gent
sí,
que realment ho vivia i tal, uh-huh. I la veritat és que fa basarda poder formar part d'aquest equip.
A més, dos dels personatges d'aquesta obra, en José García i la Marina García, s'han escapat dels assajos i han anat per les escoles explicant als nens uh-huh. i futurs espectadors què és la Bella Dolores.
Això és molt bonic, no sé qui s'ho ha inventat, però em sembla que és molt...
S'ho ha inventat perquè és mentida o perquè...
No, és veritat.
A qui se li va ocórrer la idea de fer-ho?
Vale. Jo crec que ve des de turisme o des d'ensenyament, però aquesta idea de que el patrimoni immaterial, que és una obra de teatre que és fruit d'un poble, això també té un valor i s'ha de posar en valor en els infants a les escoles, i per tant aquesta feina que fan el José i la Marina és molt interessant. Han fet tots uns vídeos i explicar l'obra des d'un altre punt de vista, des dels personatges que han evolucionat o darrere dels altres, dels personatges que no veiem en l'obra, el que els hi passa, doncs ells els fan créixer una mica més. I penso que està molt bé aquestes sinergies.
Però s'han escapat o els heu deixat sortir?
Bueno, els hem deixat sortir, no, Martí? Hem dit, vinga, va.
Un qual gato.
No, els hem deixat sortir i ho fa molt bé, perquè sí, veu bé. Que és una ovació cada vegada amb els nanos. Vull dir,
molt bé. Tot plegat converteix aquesta obra en un projecte, podríem dir, un projecte de poble, no?, en el millor sentit de la paraula.
Home, això és el que es tractava des de la regidoria de cultura. El que vam voler és que per primera vegada moltes, quasi totes les companyies de teatre de Lloret, doncs es trobessin en un punt en comú. I no ha estat fàcil en el sentit, perquè jo vinc de fora i finalment m'ha tocat fer una mica un paper d'àrbitre i de mirar-ho tot des de fora, perquè internament doncs, totes les companyies tenen les seves dinàmiques i les seves projeccions. Però jo crec que ara, ajuntar-se tota aquesta gent que venen de diferents ritmes de teatre, de diferents maneres d'entendre'l també, o de buscar les obres, trobar-se tots... els representants de totes aquestes companyies juntes fa que, com aquesta macrocompanyia, no?, que és molt bonic, doncs que per primera vegada doncs, es trobin i es coneguin, perquè molts es veien a l'escenari però no s'havien ni parlat o no s'havien ni intercanviat o treballat junts a l'escenari i intercanviant-se les seves maneres de fer diferents.
I parlem ara de l'escenografia, un dels secrets més ben guardats. Sense desvelar res, cap secret que tingueu, els decorats són realment espectaculars, eh?
Realment.
Sí, és molt impressionant i penso que, bueno, hem tingut la sort que l'autor va fer un decorat únic. Tot passa allà mateix, uh-huh. Perquè si hagués començat a fer interiors i exteriors haguéssim mort.
Malament.
Però la veritat és que ahir va ser molt, molt impactant veure-ho tot posat. No està el tot acabat encara, però hi van fer llums i jo crec que de cop i volta et transporta, ho veus allà on t'estem volent fer anar i jo crec que la gent doncs Sí, intentem guardar el secret, eh? Vull dir, però jo crec que això, guardar secrets a Lloret és complicat, eh?
Sí, i tant, amb tanta gent a l'escenari, tanta gent fent fotos...
I això que no ets d'aquí, eh?
Bé, creieu que n'esperen els lloretencs d'aquesta Villadores del 2018? Sobretot la gent que ja ha vist la del, la del 99.
Doncs jo no sé què esperen. Clar, sempre m'he trobat ara a dintre i des de fora ara ja no ho sé veure. Sí que és veritat que jo en el 99 vaig anar i era com... era increïble perquè ja ho vam fer en un altre espai de Lloret, però jo recordo que, si no m'equivoco malament, al carrer Sant Pere hi havia per poder comprar les entrades i rotllo alfiler de tu vas aquí. Clar, i tot com es vestia, com funcionava, com anava, i l'obra va ser espectacular. Si aquella va ser espectacular i en aquí ja hem fet una evolució més, jo no vull saber com serà.
Sí, jo crec que, per exemple, el mestre Casas, en Joan Casas, ha fet una orquestració que puja el to de la música, puja el nivell de qualitat que hi ha, la partitura ja hi és la mateixa, però li dona un to simfònic que això ja d'entrada notarà algú molta diferència.
És espectacular.
Però jo crec que no és que el d'abans estigués malament, sinó que és l'evolució. Hi ha moltes coses que la gent no ens ho perdonaria que ho féssim de l'altra manera.
Sí,
per tant, tot hem après, no?
Sí, és que cal tenir en compte que quan es va estrenar això fa l'última vegada, fa 20 anys, doncs el que va passar, ho van fer amb els mitjans que tenien a l'època i ho van fer amb la instrumentació original de l'any 44 i llavors es tractava només de 7 o 8 instruments i llavors, esclar, de 8 instruments passar 22 a una orquestra semisimfònica, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera. Doncs bé, això ha comportat doncs, que, en fi, una nova literatura musical que està més d'acord amb l'estètica musical del segle XXI i conservant, evidentment, les harmonies del segle XIX, eh? Però em refereixo que... artísticament és un repte, no? Però que era necessari fer-lo perquè si no avui dia la gent no entendria que sortíssim allà amb una trompeta i una bateria i un flabiol, saps? Vull dir, no pot ser això, no? També hi ha una altra cosa que sí que cal remarcar perquè jo trobo que se'n parla poc, que és la importància, i no ho dic des del punt de vista meu personal, en absolut, perquè no sóc pas així jo, però vull dir que tingueu en compte el gran esforç que ha fet el cor Arts Nova Lloret, per el qual jo tinc el plaer de dirigir, l'esforç que ha fet, que fa més de mig any que estan assajant aquesta obra per portar-la a terme, o sigui, la quantitat d'hores, de sacrificis, que això és una cosa que ningú ho sap perquè ningú ho ha vist, però nosaltres internament i tots els elements del cor sí que saben el que comporta tot això. A més, ara, vull dir, també una altra cosa que també cal puntualitzar, i és que hem intentat, doncs, dintre de tots els actors, que tothom que pogués cantar, que fos apte per cantar, doncs que faci el seu paper i més a més que va molt bé, vull dir, des del paper de Don Narciso o en Niscle o el Capità, en fi, qualsevol dels sis dels 5 o 6 actors que canten, doncs, en fi, ja ho han aconseguit, ja estan a nivell, ho fan molt bé, d'allòs, no? I bé, llavors, en fi, hi haurà alguna sorpresa, doncs, perquè en aquest cas, que sí, alguns actors que hem considerat que potser no hi podien arribar per problemes tècnics, vocals o això, doncs bé, hem fet una
sorpresa, no?
Sí, no, és que ara no em sortia la paraula. No. Sí,
adaptació, potser, no?
Sí, una adaptació, vull dir, perquè per donar, diguem, més relleu a la música, a la partitura, i, ho enteneu, per donar una mica més de solemnitat a la cosa, i... Uh-huh. No? I després...
també una mica de reforçar també la història de la Dolores,
sí,
perquè realment és una obra que...
Exacte, hem volgut
reforçar... No?
Exacte, això amb el Martí vam estar d'acord ja des de bell principi que havíem de reforçar el paper de la Dolors i el Romà, eh? Llavors ho hem fet a dintre de les limitacions que hem pogut, eh? Vull dir, llavors el que a on no s'ha arribat, doncs hem buscat d'altres solucions, d'altres alternatives que creiem que agradarà i que s'acceptarà i que d'això, no? Però hem d'entendre que no presentem una obra com fa 20 anys ni com fa 40.
Ara, jo mateix ara us anava a preguntar, ja ho heu explicat bastant bé, no sé si hi haurà alguna altra cosa que pugueu dir també, però a part de totes aquestes diferències musicals i també d'aquest reforç del paper, quines altres diferències hi ha entre aquesta versió d'ara del 2018 amb l'anterior del 99?
Em parles musicalment, perquè escènicament
parlo també amb Martí.
T'ha de respondre al Martí, jo.
No, tu ja m'has respost molt bé.
Hi ha un element molt important que penso que li dona una força, que és el vestuari. La Sílvia Grau ha fet un vestuari totalment expressament per l'obra. Algunes coses s'han recuperat, però d'altres s'han fet vestuari, i l'ha fet amb un rigor i amb tot el seu equip, que són molt creïbles. Jo no vull personatges que no me'ls cregui, i ha fet un vestuari molt de l'època, ambientant-se amb fotografies de l'arxiu, i això, doncs, penso que el fàcil és posar, vinga, el que em ve primer al cap, però fer una feina fidedigna de vestuari també, perquè jo el que volia fer que els sentiments fossin reals i, per tant, la gent havia d'anar vestida com tocava i no fer ficció de vestuari també, no? Per tant, i la perruqueria també, tot això és un gran esforç que s'ha fet, que és un equip fantàstic que jo crec que hem fet tots una gran pinya.
Un altre detall, si em permeteu, important, que pot sorprendre la gent, i és que amb el Josep Bernat vam decidir que s'havia d'actualitzar una mica part del text cantat, i llavors ell ha fet tres traduccions, concretament, de tres moments de la coral, de tres números, diguem, de l'obra, que originalment estaven escrits en castellà i el Josep Bernat els ha traduït al català. Perquè avui dia hem cregut que seria estaria tot més amb la línia, vull dir, del que estem vivint, que no pas allò que era una cosa circumstancial de l'any 44, del temps de la dictadura, etcètera, etcètera, i tots els problemes que hi havia, no? Vull dir, sortosament, entre cometes, perquè entre cometes. No sé com acaba, però de moment sembla que la cosa...
Va dir que està una mica millor.
Sí, diguem que... Ah, exacte.
De moment.
Diguem que està...
També hem respectat les cançons en castellà que provenien d'una part cubana, per dir-ho d'una manera.
O sigui, tant, per exemple, com la cubà, com la cubana, com la cubanita, que diem entre nosaltres, o l'habanera, del Nunca Más Amaré, i tot això, exacte, vull dir, o el paper, evidentment, del Don Narciso, no? El duet que fan el Don Narciso i el Capità, que també és en castellà, o sigui, hem intentat conservar, diguem, tot el que, diguem, que no canviés en cap moment el sentit de l'obra i l'objectiu dels autors que ho van fer, tant dels autors de la lletra com de la música, no? Jo sí que potser m'he permès algunes llicències musicals, vull dir, hem afegit algunes coses, però ho hem fet degut a les necessitats també d'escena, no? Per donar una mica més d'ambient a la cosa, per fer alguns efectes sonors en moments determinats, etc. No? I llavors, sí, remarcar que la instrumentació, doncs bé, és tot nou, vull dir, perquè, clar, és avui dia tal com s'han de fer, creiem que s'han de fer les coses, i jo crec que, també tal com diu en Martí, jo crec que això donarà a l'obra una nova dimensió, quan ho sentim. Espero que els músics toquin afinadament, perquè són els músics, són tots professionals, i concretament els dos, hi ha músics i dos cantants professionals, i els altres, doncs, clar, som aficionats, no? I llavors, intentarem, doncs, que el nivell estigui tot correcte i esperem que la gent els agradi.
Segur que sí, Joan, segur que sí.
Convençuts,
Martí, jo m'he quedat abans amb una frase que has dit, que el teatre és ben viu. Per què la Bella Dolores requeria una versió més actual?
Requeria una mirada més actual, és a dir, la versió és la mateixa, i no hem retocat res el text, però sí que jo crec que calia, doncs, a part que quan t'encarreguen una direcció, jo penso que tu hi has de portar la teva mirada i la teva fer-la créixer una mica, com aquesta capa, la ceba que vas tenint capes. Jo crec que aquí hem anat més al cor del drama, i sobretot també no sé, hi havia una cosa que em preocupava molt, que era el paper de la dona en aquesta obra de teatre, que jo no crec que fos una cosa voluntària, perquè penso que les dones es quedaven molt mal parades, i jo penso que hem volgut també doncs, que fos una mica la revolució de les dones en aquesta Vella d'Horror, sense afegir-hi res, però també que les dones no les amaguéssim, sinó que estiguessin presents i que estiguessin més amb mirades, amb gestos, amb, hi ha uns personatges femenins molt bonics en aquesta obra que els hem treballat i els hem fet créixer, no? I et dic, jo sóc molt, molt respectuós amb la feina dels altres, uh-huh. I jo crec que l'únic que hem fet és el que ja hi havia, anar-ho a buscar, és a dir, treure una mica, rascar i anar al cor de la història, no? I aquesta història és molt potent, la història de la, quasi, la posada en venda de la filla en nom del diner per finalment triomfar l'amor, no? Com passa sempre, no? Quan treu una escletxa s'hi posa. Però, clar, aquestes coses passaven,
I Martí, si me permets, jo crec que l'evolució i la dimensió que han agafat les protagonistes, parlem de la mare, de la Dolores, és... jo no ho recordo així. La veritat és que has fet una feina, o heu fet una feina, les actrius i tu, i és immillorable.
I després sí que hi ha una petita llicència que m'he permès jo, que espero que s'entengui, que és parlar una mica del teatre dins del teatre amb uns petits personatges que no els vull explicar, però que arriben al poble i expliquen una història en paral·lel. I, per tant, ja ho veurà la gent, però això sí que és un petit homenatge al teatre i a la gent que fa teatre i a la gent que va començar per les carreteres explicant històries. Doncs jo això li he volgut posar en una part que no estava escrita, que és aquest pròleg musical de 7 minuts que hi ha, doncs expliquem una petita història que es va seguint durant tot l'espectacle. Per tant, això sí que espero que la gent m'ho perdoni o m'ho lavi. En tot cas, ho hem fet amb intenció de provocar encara una mica més les emocions.
Una cosa jo volia dir abans, bueno. que ho aneu posat... perdoneu, és que ara em ve...
Ha vingut al cap.
Sí. No, que per aclarir un petit detall, que quan heu posat la sintonia, que això és una gravació de l'arranjament que hem fet simfònic, però és una cosa que no està gravat en cap orquestra real, està gravat amb un ordinador, o sigui que sentíeu la música de l'ordinador.
Encara serà més sorpresa quan sentim a l'orquestra.
No, o no. Esperem. O no.
Segur que sí, Joan.
Però em refereixo que esclar, s'ha dit allò i diu no us penseu que ja ho tenim gravat això. No, és que això és la gravació de la partitura passada a l'ordinador,
I encara ara sentirem una altra, no, Marc?
Ara en sentirem una i després farem una pregunteta. Abans de continuar amb altres aspectes, doncs volíem plantejar una pregunta a l'audiència i, bueno, després la respondrem quan estiguem a punt d'acabar el programa.
Aviam si la coneixeu, Qui va ser la Bella Dolores a l'any 1999? Tenim tres opcions. L'opció A és la Eva Palau, l'opció B, la Conxita Romaní, o l'opció C, amb Quim Colls.
Si sabeu la resposta o bé us la imagineu, ens ho dieu a través del Facebook Live. Teniu fins que acabi el programa, ho resoldrem uns 10 minuts abans de que acabem.
O truqueu a la ràdio, o veniu corrents a la ràdio i toqueu la porta. Diu,
I feu un calcallet. Clar que sí.
Ara, de moment, tenim... quantes persones tenim per al Facebook?
Al Facebook Live hi ha 7 persones connectades. Ja ens han saludat. En Paco diu, a l'Alejarme de Cuba, un vaquito velero.
No es trobava malament, aquest noi.
Sí, es veu que sí. La Cati Rodríguez.
Estic aquí jo soc en Pati Rodríguez. Hola, Paco.
Però no té un missatge per tu. Diu, Paco, se t'echa de menos.
Veus, mira, o sigui, ma mare escriu que... La trobo a faltar en Paco. Molt bé, mama, gràcies.
Correcte. La meva mare també ha dit hola, buenos días.
Hola, buenos días.
I em sembla que, mira, ara s'acaba de connectar la Maria Rodríguez Vallejo. Bé, aquí tenim la cançó.
Per fer-nos un tastet del que veurem la setmana que ve, el cap de setmana que ve, amb l'obra de la Bella Dolores. Ara la deixarem de banda i entrarem en un altre aspecte. les 9 i 37 minuts.
La fotografia és la veritat i el cinema és la veritat 24 cops per segon. Jean-Luc Godard. I cantar
de bar en bar amb la guitarra entre les mans s'ha fet gran. S'ha cansat d'empaitar un somni daurat i amb els anys s'ha acostumat a compartir amb la soledat.
Deixem de banda la Vella Dolores i ens posem a recomanar estrenes. Comencem amb les que podem trobar aquest cap de setmana a les sales de cinema. Una de les més destacades és la nova pel·lícula de la saga Millennium. En aquest cas, Lo que no te mata te hace más fuerte. N'escoltem el tràiler.
Me dicen que eres la única capaz de hacer el trabajo. Necesito que hagas lo imposible.
¿Qué estoy buscando?
La suma de mis pecados.
La pel·lícula la protagonitza Lisbeth Salander, un personatge de culte i protagonista de l'aclamada saga literària creada per Stieg Larsson, Millennium. Ara torna a la gran pantalla amb aquesta Lo que no te mata te hace más fuerte, la primera adaptació del recent best-seller internacional escrit per David Lagercrantz.
Com has dit això?
Lagercrantz. És un nom de cervesa, això. Tu t'has pres alguna vegada una Lagercrantz, Dani?
Com a Schwarzenegger.
Segurament és degut als meus mocs interns. La Lisbeth Salander la interpreta la Claire Foy, que l'havien vist com a la reina Elisabet a la primera de la segona temporada de The Crown. Dirigeix el Fede Álvarez. Jo, Dani, he recomanat aquesta de la nova saga Millennium. Tu què ens recomanes?
Sí, hem de fer una mica com l'activitat, no? La reflexió de fer veure que jo sóc en Paco i estic recomanant, vale? Una altra pel·lícula.
He agafat el guió i he substituït tot allò on deia Paco, he dit vale. Substituir, buscar i substituir per Dani.
Per Dani, vale, perfecte, així m'agrada.
Dani, jo he recomanat aquesta de la saga Millennium. Tu què ens recomanes?
Vale, Marc, jo us parlo d'Overlord, vale? Una pel·lícula d'acció i misteri. Primer, n'escoltem el tràiler, Josep.
Meses estaba cortando el césped en mi jardín. Hasta que un buen día apareció el cartero con una carta del ejército. Y ahora estoy aquí. Sin tener ni idea de dónde acabaré.
Us faig 5 cèntims de l'argument, vale? Overlord...
Hay mucho tiro,
Sí, hay mucho tiro, perquè Overlord comença quan falten escasses hores per al llançament del dia D. Un grup de paracaigudistes nord-americans salta a la França ocupada pels nazis per dur a terme una missió que és essencial per l'èxit de la invasió. Amb la missió de destruir un radiotransmissor instal·lat ja a la part alta d'una església fortificada, els desesperats soldats uneixen les seves forces amb un jove francès per introduir-se després de la muralla i enderrocar la torre. No obstant això, és en un misteriós laboratori nazi instal·lat al costat de l'església, tot molt nazi, molt
misteriós.
Sí, tot. Molt misteri, molt de nazi, molt de francès. Els soldats americans, superats, també són americans, vale? Superats per nombre pels seus adversaris, hauran d'enfrontar-se a un enemic que no s'ha vist un altre en la història de la humanitat. O sigui, aquest enemic no s'ha vist mai.
No és ni nazi, ni és americà, ni és francès. Aquest deu ser d'un altre...
De Marvel, potser, no?
Sí, potser serà Thanos.
Jo... Ojalà, m'agradaria, llavors,
Per i ja està.
Jo he vist el tràiler, Marc, Cristina, també tenim en Marc i en Joan, i m'he cagat de por amb el tràiler. Sí, sí, és veritat. No té una altra
Diria que hi ha l'Abrams al darrere, no estic gaire segur, perquè en el cine no hi estic entès.
No, aniré a veure-la, em sento.
Tu ja has dit cagat de por i ja has pensat que no.
Jo he sentit tiros i he dit no.
T'agraden els tiros, eh?
M'agraden.
Aquestes pel·lícules és el que ho fa, però en comptes de posar-me a tenir por, em començo a riure.
A riure.
No m'aguanto el riure.
Veus, això és
no series amic meu, llavors.
És una altra reacció, aquesta.
Sí, sí.
Un propòsit.
Osito. Doncs sentim tiros encara.
Sí, sí. Doncs d'aquest Overlord a tu hijo. Cristina, parla'ns de tu hijo.
De mi què? Rosa,
no sabia
això,
eso.
Estas
no
bromas m'encanten. Aquesta, broma
aquestes
Rosa.
Bromes guionitzades de la Rosa són genials.
Te las encuentras así como pequeñas píndulas.
Sí,
Mira,
sí, sí.
Aquí hay un gag.
Sorpresa, parla'ns de tu hijo, la pel·lícula.
La pel·lícula espanyola que s'estrena avui. Un thriller amb José Coronado que escoltem tot seguit.
¿Qué hace aquí dentro? Que se vaya. Sácalo de aquí.
Jaime, por favor.
Pero es mi hijo.
¿De qué va tu hijo? Os explico.
La vida ¿De qué va?
De José Coronado comiendo su danone, ¿no?
Casi.
¿Pero tu hijo es José Coronado?
¡Qué no, hombre, que no! Bueno, la
¿Eres
vida
tú, José Coronado?
Eres
la hija de José Coronado.
La vida del doctor Jaime Jiménez, encara que yo me diga Jiménez, no es al mejor.
Vale.
La vida del doctor Jaime Jiménez, a qui interpreta José Coronado, uh-huh. s'ensorra quan el seu fill de 17 anys queda en estat vegetatiu a causa d'una brutal pallissa que rep a la sortida d'una discoteca. Molt típica, això, també.
Sí.
Això és Semana Santa, no?
Ostres, sí, no?
Després de veure que la justícia no fa res per detenir els culpables, ell mateix emprendrà un viatge als inferns a la recerca de venjança. Un paper que en Coronado li va com en ell, no ho trobeu? Aviam, això em recorda a mi amb una pel·li.
En Coronado del... també està una miqueta encasillat, ja,
sí,
trobo.
Sí, però escolta, no se sona això, la pel·lícula aquella del... Ara no diré pas sí, el títol perquè no me'n recordo.
A Contratiempo.
Bueno, no sé si és aquesta, però també...
Esa no.
Hi ha una altra que es deia no. Un ciudadano ejemplar.
Ah, sí, també.
Ejemplar.
Sí.
Que viene a ser más de lo mismo, pero...
Però Ciudadano Ejemplar és tu hijo?
No!
A mi em sembla que aquest senyor s'està agafant uns papers una miqueta...
Jo crec que entre Danone i Danone le da tiempo...
Sí, fa la mateixa pel·lícula o fa la mateixa sèrie, no? Un tio que busca venjança, un narco que busca venjança, un pare que busca venjança...
No. Aquesta de Contratiempo és igual. Busca venjança pel seu fill.
Sí, o sigui... per això, que en realitat és más de lo mismo.
Potser hauria de posar una miqueta d'ordre i...
José Coronado, si no s'escuchas, te estás encasillado.
Seguro que no s'escucha.
Oh, clar, si està... Si està buscant venjança algun dia la trobarà, ojo.
Sí, en una pel·li o en altra.
Ja avui, ara ja hem fet aquestes recomanacions del cinema, totes jo crec que molt canyeres, per passar una estona distreta al cinema.
I violentes.
I violentes. Totes buscaven venjança, Overlord busca venjança, no ho sabem.
Bueno, una mica sí.
No sé, si què més voleu, doncs anem cap a les sèries, no?
Som-hi.
Acabar una relació fa mal, però acabar una sèrie que t'agrada encara fa més mal.
Comenta.
A la línia recta, bicicleta sense llum.
Hem fet tres propostes de cinema, ara farem tres propostes de sèries. Ahir, a la nit, es va estrenar Art de Madrid, el nou projecte del sempre interessant Paco León, actor, director, creador, del qual hem d'oblidar-nos ja una mica d'identificar-lo amb aquells personatges histriònics de la televisió per començar a considerar-lo un dels creadors més actius i més interessants del panorama nacional. Art de Madrid es presenta com una de les produccions de la tardor de Movistar Plus que farà més que parlar. Veurem el xoc cultural entre l'elit de l'Espanya franquista i les classes treballadores, representades pels criats i servei de l'actriu Ava Gardner, que serà interpretada per l'actriu nord-americana Demi Mazar en la seva estada al Madrid dels anys 60. Escoltem una miqueta el trailer.
Cierta actriz americana lleva un tiempo viviendo en Madrid, dejando a un lado que lleva una vida completamente disipada. Tenemos motivos suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligrosas. Comunistas, anarquistas y toda esa calaña del artisteo. Ana María, queremos que vaya a trabajar a esa casa y nos cuente todo lo que pasa allí. ¿Usted no se puede negar? No.
¿Quién es la señora?
A més del director Paco León, ara sentíem a la Carmen Machi, que Paco León interpreta un xofer de l'actriu Ava Gardner. També tenim altres actors i actrius coneguts del panorama nacional, com la Imma Cuesta, l'Anna Castillo, el Julián Villagrán, etc etc. La sèrie ens promet una crònica molt cínica sobre els diferents personatges que envoltaven l'Star System instal·lat a Madrid. L'Ava Gardner és veïna del general Perón, del Charlton Heston, de la Lynn Griffith, la condessa de Romanones, la mateixa Ava Gardner, doncs, també és part important de la trama. Però damunt de tot d'aquest Star System, doncs el que tenim és aquest grau de desconeixement i de patetisme de la societat civil espanyola de l'època, amb aquesta vinguda dels estrangers que portaven aquesta modernitat. Aquesta sèrie està tota rodada en blanc i negre, subratllant aquesta ambientació i l'època de la trama, però també allunyant-la una mica de la realitat i donant-li un to oníric i poètic en alguns moments de la trama, que fa que Art de Madrid es pugui considerar més que una comèdia a l'ús per insertar-la al grup de les dramèdies o comèdies dramàtiques. Aquesta és la meva primera recomanació, la trobareu a Movistar, són 8 capítols, de més o menys mitja hora, i és una aposta molt i molt potent. Posem ara el tall de la segona sèrie.
¡Vamos a salvarlos!
¡Socorro!
¡No puedo con mi vida! ¡Esto es superior a mis fuerzas! Odio el agua y se me estropearía el peinado.
Recluté un selectísimo grupo de travelos con superpoderes.
Esto es un bon poncito,
¿vale? Això és un regal, això és un regal que us faig, que es diu Superdrax. Estem canviant molt de terç de la sèrie anterior a aquesta.
Superdracs de dracs, d'un drac?
De dracs amb...
Sembla que queda bastant... Purpurina i pestanya, nen.
Està molt clar. Vale. És la nova sèrie d'animació de Netflix. Es tracta, atenció, d'una sèrie per adults que és brasilera.
Ah, mira.
Que arriba doncs, avui mateix a Netflix amb aquest nom de Superdracs, que ja amb el títol ja us podeu imaginar. És una versió adulta, desenfrenada i molt gay de les supernenes, de les supernenes. Tres empleats d'una botiga que per la nit es calcen els tacons de plataforma i es posen les perruques i lluiten per la comunitat LGBT i contra el crim i les injustícies amb un particular estil. Promet lip-syncs, robots sexuals, esports aquàtics i molta, molta, molta purpurina. La sèrie ha tingut com nom molta controvèrsia al seu país. La Societat Brasilera de Pediatria ha condemnat la sèrie abans de la seva estrena i ha demanat la seva cancel·lació degut al seu llenguatge obscè i inapropiat per als
nens. Però ja li han dit que no era per nens, no?
Clar, després Netflix ha sortit de la seva part i ha dit que la sèrie és per adults, que portarà un missatge al principi dels capítols avisant del contingut per majors d'edat, així com ha fet en altres sèries de la plataforma.
Brasil políticament no està gaire bé.
Ara mateix, tampoc és el millor moment, penso jo, per fer una sèrie d'aquestes amb el nou president, però bé, la tindrem internacionalment a partir d'avui a la plataforma de Netflix. Bueno, jo crec que aquesta t'encantarà.
La podríem comentar la setmana que ve, no, Marc?
A mi m'ha cridat l'atenció, aquesta sèrie.
Que sí? Sí. Doncs la setmana que ve podem fer algun comentari, si veiem algun capítol, a veure què ens ha semblat. Tercera proposta. There's a spark of greatness inside each and every one of us.
Shut up!
In you, in me, there's a lovely light.
Aquesta música també us ha agradat, veig.
Sí. No sé de què irà la sèrie, però...
D'una sèrie que comença a una altra que acaba. Aquest dilluns, Movistar emetrà l'últim capítol de la temporada de Kidding, la sèrie protagonitzada per el Jim Carrey i dirigida per el Michel Gondry, que tornen a fer tàndem després de la pel·lícula de l'any 2004, Olvídate de mí, que és la traducció espanyola del títol, que tenia aquell nom tan llarg de Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Of course. In the morning.
Carrie interpreta a Mr. Pickles, un presentador d'un conegudíssim programa infantil que passa pel dol del seu fill, un bessó, un noi que és preadolescent, adolescent, que va morir en un accident de trànsit. No només veiem aquesta evolució del personatge de Carrie, sinó també dels altres membres de la família, amb gent tan coneguda al repartiment com el Frank Langella o la Judy Greer. El conflicte apareix quan el Mr. Pickles vol dedicar el tema d'un programa a la mort i es troba amb la posició del seu sogre, el productor del programa, que és el Frank Langella. Jo crec que és molt interessant veure el Carrie després de tant de temps allunyat dels focus. El Carrie va passar per un escàndol que va suposar el suïcidi de la seva parella, a la Catriona White el 2015, ha estat molt allunyat de l'escenari. I bé, jo em sembla que és una altra de les propostes interessants per tenir en compte aquest cap de setmana, perquè com dic que s'acabarà dilluns, és una sèrie de format curt, de 30 minuts, no és, com podria semblar, per tenir el Carrey dintre una comèdia, ni molt menys. Té una intenció dramàtica i pràcticament no queda lloc per trobar un somriure, tot i que hi ha alguna escena que us podria resultar, com podia abans deia en Joan, que la por fa gràcia a vegades, doncs aquí doncs, alguna situació patètica doncs, també pot resultar agradable.
Però perquè en Joan és un home contundent, llavors és normal. Sí, ell no li fa por...
Ho deixem aquí, en principi, com dic...
Això és... Gràcies per l'elogi.
és una aposta molt ferma de la cadena Showtime que tenim a Movistar i que tindrà continuïtat amb una segona temporada.
Com aquestes diria el mossèn, tots tenim les nostres mancances.
Gràcies. Per l'elogi, també.
Aquestes han sigut les tres propostes de sèries. Ara passarem al teatre.
Paret, una pluja al desert, un núvol sol al cel.
He gaudit molt amb aquesta obra de teatre, especialment El descans, Groucho Marx.
Un pot buit de caramels que parla de no res.
Com dèiem abans, hem començat el programa parlant del teatre i acabarem parlant del teatre. Dani. Cris. Què ens voleu explicar
avui? Aquí sí que
avui?
Faig a Paco i...
Paco, haz el favor de no ponerte malo más,
Que hable mi Cari, que hable mi Cari.
Ai, Cari, nena, habla, venga, vamos.
Cari.
Soy la bueno, de los drags.
Nosaltres, des de la caravana, volíem fer-vos un panel de preguntes. Us agraden els musicals?
Sí.
Sí.
Musical. Sí. N'heu anat a veure musical?
Al teatre, aquí a Lloret, em sembla que n'he vist un parell, sí.
Ah, molt bé. Sabeu que a Londres ara mateix hi ha actius 10 musicals?
A Londres no hi he anat.
No, jo tampoc.
No, no ha sigut
a
el
veure
cas.
Un musical, no, a Londres sí.
Ah, veus? Mira, doncs a Londres ara mateix n'hi ha, mira, The Lion King.
The Lion King.
Thriller, que de fet ahir una de les alumnes de teatre de Tordera de l'aula ens va dir que havia anat a veure-lo i que no li havia agradat massa. Potser no era gaire fan de Thriller.
De Thriller d'allò, del...
I Mamma Mia sí l'heu vista, no?
Encara que
sigui per...
Per la pel·li.
Per la pel·li, sí, no? La pel·li,
sí.
Òbviament.
Bueno, ara tenim una altra nova musical per afegir-hi, eh?
Ah, sí?
Que és la Bella Dolores.
Mira, la portarem... L'11 anirem al...
Hem de portar-lo a Londres.
Però no a Londres.
La portarem a Londres.
Això sí que suposaria un gran esforç, eh?
Bueno, hi ha moltes més. Aladdin, Los Miserables, Phantom, el Fantasma de l'Òpera... Kinky Boots, aquesta no l'he vista.
Doncs és un bon...
M'aniré a Londres. Bon Carillo, porta'm a Londres.
És un bon arsenal, aquest, eh?
Tu a Londres i jo al sofà.
Vale, la pregunta de la setmana, que aquesta no té res a veure amb la que hem fet pels nostres oïdors.
Ah, no és la del Quim Colls com la resposta, no. Resposta correcta.
De moment, i ara us la direm. Fem la pregunta de la setmana de la secció de la caravana. Què és un dramaturg? Aquí podreu participar tots, eh?
Vale.
Primera resposta, A. És un esmorzar català molt bo que té moltes coses a l'interior, com pernil, tomàquet, ceba, mozzarella
bueno,
italiana de Milà, un toc de pebre de rempampinfla. Ah, mira, això ho ha escrit el meu d'allò.
De com?
Un toc de pebre de rempampinfla.
De rempampinfla?
Jo em sembla que estava massa drogat ahir.
Ah, sí, què li vas donar?
Entre ibuprofenos, paracetamoles. La B, és un jersei alemany que val molts euros.
Un dramaturg.
Un dramaturg és un jersei.
Ah.
I la C és un autor de teatre o bé la persona encarregada de fer dramatitzacions, també anomenats dramaturgs. A, un esmorzar, B, un jersei, C, un autor de teatre.
Tinc
que és un dramaturg.
És la que més m'ha entrat, que és la del jersei.
És la del jersei.
És que ho veig molt clar.
A mi el que més m'entra ara mateix és l'esmorzar.
Ja, a mi també.
Ja veig que va per aquí.
Jo m'apunto l'esmorzar.
Joan.
Jo també l'esmorzar.
Va, clar que sí.
Ha guanyat l'esmorzar i jo estic per canviar-ho, eh? Jo em sembla que un dramaturg...
Espero que en Martí no ens estigués escoltant ara mateix i que hagi desconnectat per esmorzar justament perquè, ostres, l'esteu deixant una miqueta...
No, la veritat és que és un autor de teatre o una persona encarregada de fer dramatitzacions, també anomenats dramaturg.
També li repampimple.
També li repampimple. Jo segueixo pensant que jo demanar-me un entrepà dramaturg, a mi m'encantaria. I ara ja per acabar, aviam, mira, ara ens reponien la C. La Maria Jiménez, mi madre, i Montserrat Beltrón ens deia que era la C.
Són persones de seny.
Quina era la C? La resposta
la correcta,
era...
La correcta, és que de fet era la correcta, Dani.
L'altra. Vale, pensava que parlava...
No, ara estàvem contestant a la pregunta, a la pregunta de la setmana.
Bé. No ens escarrilem 3 minuts abans d'acabar.
Ha sigut culpa meva, 100%. No passa res.
Llavors, ara sí. Qui era la Bella Dolores de l'any 99 en el Facebook Live votant por Quim Colls?
Aplastante. És la resposta correcta?
És la resposta correcta.
Evidentment. L'entrepà, no? Era...
No? Era l'entrepà?
Doncs l'opció correcta és la A, la Eva Palau.
Ostres, oh. Doncs mira que la conec, eh? Eva, ho sento, no ho sabia. Jo em semblava que eren Quim Colls. Escolta'm, doncs, opció correcta, Eva Palau. Una esmorzada repampinfla per tots aquells que l'hagin endevinada.
Qui l'ha encertat pot passar per la ràdio i en Josep li farà un striptease.
Sí, si no, que esperin que torni, la Rosa i...
També és una bona opció.
No sé.
És una bona opció, també.
Potser aquí amb els vidres es pot fer un espectacle, també.
Això està molt bé, és un programa matinal amb esmorzar i amb bon humor.
Que sí?
És que sí. Ens falta el dramaturg.
I falta l'esmorzar i el bon humor, també. Ens ha faltat...
Doncs amb aquesta pregunta tanquem l'especial amb K de Cultura dedicat a la Bella Dolores. Estem segurs que serà una gran obra. Desitgem a tots els intèrprets i responsables molta merda, ja ens enteneu. Acomiadem aquí el programa. Hem estat amb vosaltres en directe, amb Marc Carreras, en no Paco Moreno,
gràcies,
Dani Torrente, gràcies, Cristina Catalán. Els controls també tenim, en Marc Martínez, en Joan Casas, que ens han acompanyat fins al final, els controls al Josep Altafulla i en Marc Diva, també al Facebook Live. Gràcies per seguir-nos i fins divendres que ve.
Adeu.
Passi-ho bé.
Adiós.
Bon dia.